Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
El telèfon és el 667-220-148. Anoteu-lo, si sou tan amables, 667-220-148. És una manera d'estar connectats directe amb aquest programa i des d'aquí nosaltres intentem ser altaveu. I avui sabrem com és la vida per la senyora Carme Valls Llobet, que és metgessa especialitzada en endocrinologia i malalties autoimmunològiques, especialment sensibilitat química, relacionades amb causes ambientals. És autora, entre d'altres, del llibre Medio Ambiente y Salud. Doctora Carme Valls, bona nit i moltíssimes gràcies per l'atenció.
Bona nit, bona nit.
Com està vostè? Com ho està vivint, això?
Bueno, molt preocupada per tota la situació, confinada, amb situació de risc per l'edat i també perquè tots hem d'estar a casa en aquest moment per parar la pandèmia. La veritat és que no hagués pensat mai que podríem presenciar una cosa d'aquest tipus. Quan jo vaig començar a fer medicina vaig viure una epidèmia molt petita de còlera que hi va haver aquí a Barcelona i no s'assemblava de res el que està passant ara. I la veritat, patim per tots els sanitaris que tenim en primera línia i que estan donant la cara, la vida i tot el seu sentit per ajudar a tota la quantitat de malalts que en aquest moment s'han acumulat en els hospitals.
Carme, no ho havíem ni imaginat ni estàvem preparats per això.
Exacte. Jo la paraula imaginar crec que potser jo no, i segur que molta gent no, però hi havia alguns avisos d'investigadors precisament xinesos que havien parlat de que hi havia una reserva de coronavirus amb els animals que algun dia podien passar en els humans. Això està publicat. Està publicat inclús ja des de l'any 2016-2017 en el Nature. Hi ha una autora que ja va parlar de la possibilitat de que el coronavirus passés als humans. O sigui que hi ha gent, investigadors, que ho van pensar, però que no estaven preparats per pensar que una cosa d'aquest tipus podria passar i després de l'experiència de Xina que s'expandís per tot el món.
Ara, avui ho dèiem, va començar aquí a Espanya, va ser a Tenerife, el dia 31 de gener, en dos mesos, imagini's l'expansió.
Exacte. En aquell moment es va pensar que era
un turista.
I, de fet, es va viure tot el mes de febrer pensant que eren casos importats, sense pensar si hi havia la possibilitat de que hi hagués una transmissió comunitària. Per lo que ara estem veient, i amb l'exemple d'Itàlia per davant, ja hi havia a Itàlia el virus ja era comunitari des de feia temps i és comunitari aquí a Espanya. Hem de pensar que va ser ja a finals de febrer, segurament, en algunes zones. Podria ser a Madrid, a Torrefondes 2, aquella gent de La Rioja, etc. Ja hi havia una expansió que ja no es podia seguir l'origen, no? I quan no es pot seguir l'origen no podem veure quins són els altres casos, no es poden aïllar. Ara ho tindrem que fer, també, perquè ara s'ha tingut que parar confinats perquè, si no, invadíem els hospitals i a més, col·lapsàvem la sanitat. No? Sí,
avui només 242 morts a Catalunya i 1.656 nous casos registrats, però vés a saber els que no tenim registrats.
Val, aquest és un problema que les experiències que s'estan recollint, avui llegia un informe del confinament d'un vaixell, no?, que va estar davant de Japó, que s'hi va estar a diversos dies, i han pogut fer un estudi de la capacitat de quanta gent podria ser que tingués el virus i fos asimptomàtica, no? I arriben a la conclusió que el 30, que podria estar passant amb aquest virus, que és tan contagiós, que un 39% de la població fos asimptomàtica, però fos transmissora del virus. I aleshores, amb algunes persones, els afectés més, sigui per edat, sigui per malalties prèvies, i això li provoqués la pneumònia, no? O sigui que la identificació dels portadors que contagien i que el porten per persones asimptomàtics, és un repte, i és un repte que es tindrà que fer, pues, identificant-los amb el test adequat perquè ho puguem saber en el futur, no?
Sí. I ara, Carme, paral·lelament, sense gent circulant, ni fàbriques produint, ni avions volant, està passant un fet commovedor, que baixen de manera impactant els nivells de CO2, la qualitat de l'aire augmenta, només Barcelona i Madrid la contaminació s'ha reduït espectacularment.
Espectacular, es calculen xifres de menys del 70%.
Què suposa aquesta pandèmia des del punt de vista del medi ambient i la contaminació?
Clar, en aquest moment hem de dir que s'ha reduït dràsticament en els nostres mitjans, i es va veure un mapa del món com a Xina, només el fet de reduir l'activitat els hi va baixar les emissions, perquè ara ho podem veure des dels satèl·lits, no? O sigui, ja en aquest moment, per lo que seria el medi ambient, en quant a aire, ha sigut una millora ambiental. Clar, per als seres humans no podem viure eternament confinats. Per tant, això suposarà, jo crec, una reflexió global. O sigui, jo no crec que hi hagi... hi haurà, vaja, un abans i un després, com hem de pensar que serà la salut, i una revalorització del paper de la salut pública en la societat. Jo crec que últimament, entre que s'havien retallat els mitjans humans i tècnics en els hospitals, tècnics inclús de protecció, com estem veient, però tots els hospitals del món, i entre que havíem retallat a salut pública i no li havíem donat tota l'activitat que tenia abans, aquí no hi havia vigilància de la salut àmplia, i aquesta vigilància es paga. Com més epidemiòlegs tinguéssim pensant en la situació, i una mica més de decisió, jo demano també a l'OMS, perquè tenia epidemiòlegs, però fins 2 mesos després no va declarar la pandèmia, o sigui, penso que tots plegats tenim que tenir una altra actitud davant de la salut global del món, perquè és un món globalitzat i la gent viatja moltíssim, ja s'ha vist, i això ha encomanat molt pues, coses que abans es pensaven que podien quedar confinades en un lloc, no? O sigui que en aquest moment ja tindrem que fer un canvi, que el medi ambient també és una feina de salut pública, vigilar-la, no? Salut pública junt amb medi ambient, no? Però que tenim que tenir en compte que la vulnerabilitat del ser humà ens arriba per l'aire, per els aliments i pels virus, i per tot això hi ha d'haver-hi un sistema preparat per protegir-ho. I jo m'espanta molt pensar què passarà als Estats Units en aquest moment amb la precarietat de sistema públic que tenen. De fet, ja són els primers contagiats i veurem moltes més coses en el pròxim mes.
Ens ho diu Carme Vall-Jovet, que defensa els drets de la dona investigant les diferències de gènere en el camp de la salut. En el seu llibre Mediament de Salut exposa que en l'actualitat nombroses malalties i altres trastorns de la salut de les dones tenen una causa ambiental. En el cas del coronavirus, Carme, tinc entès que afecta més els homes que les dones, en aquest cas.
Bueno, hi ha una evolució una mica diferent. Si mirem les últimes xifres d'afectació que sortien avui en diversos mitjans de comunicació, l'afectació està ja per un 50%. El que passa que hi ha malalties respiratòries prèvies que tenen més els homes. Primer, fumar. El tabaquisme és un factor de risc, i si ja hi ha una insuficiència respiratòria o un treball, també hi ha gent que no ha fumat i ha treballat en una mina, però en principi tot el que sigui afectacions respiratòries prèvies, pues, clar, pitjora l'evolució. Per tant, en la mortalitat sí que hi ha hagut una diferència, em sembla, en aquest moment, que està situat d'un 60-30 de mortalitat d'homes en dones. Però és que les diferències en malaltia, les malalties respiratòries, sempre han sigut així. En els hospitals hi ha molta més gent, barons, en les sales de respiratori que dones en les sales de respiratori, perquè se suposa que hi ha això dels antecedents previs i potser alguna altra diferència que encara s'haurà de veure també la diferència que la dona té pues, més defenses contra les infeccions i potser per això fa més malalties autoimmunes, com deia vostè al començament, però en tot cas cap a les infeccions té més defenses, no? I per tant això fa unes petites diferències en el malaltí, però també hi ha mortalitat femenina en aquest moment.
Carme Bajovet és metgessa endocrina i una referència internacional en la praxi i la investigació mèdica amb enfocament de gènere. També va ser diputada al Parlament de Catalunya pel PSC Ciutadans pel Canvi en la legislatura del 99-2003 i és membre de la xarxa de científiques comunicadores. Què és el més important per comunicar ara, Carme, als oients del programa?
Jo penso que en aquest moment em donaria una serenitat de que estem fent bé aquest confinament perquè la gent no es relaxi. Hem de continuar 14 dies més i tots els dies que siguin necessaris per acabar amb la sobrecàrrega hospitalària, però crec que també s'hauran de donar unes idees clares, per exemple, sobre la persistència del virus, que ara ja ho sabem bastant perquè hi ha hagut alguns experiments que ens ho han dit i resulta que en l'acer inoxidable, en el plàstic i en el cartró s'hi pot estar 24 hores o una mica més. Per tant, aquestes mesures que haurem d'anar prenent no s'acabaran perquè el virus s'anirà extingint, esperem, però encara hi és en l'ambient. I després hi haurà altres poblacions infectades i també haurem de limitar que vinguin aquí. Per tant, haurem de prendre mesures individuals, segurament la distància social encara l'haurem de tenir en compte i també tornar-nos a mirar les nostres prioritats. Jo penso que sí, era un bolero que parlava de que són, quals són les tres coses més importants, salut, dinero i amor. No sé com era la cançó.
Tres coses hi ha en la vida.
Exacte. Salut, dinero i amor. Doncs pues, bueno, em sembla que hem tornat a posar les prioritats. Hi havia gent que només es preocupava del diner. L'últim president dels Estats Units actual deia que el primer era l'economia i ha tingut que girar cua al cap d'una setmana d'haver-ho dit perquè té a la seu amic íntim amb coma per al coronavirus, o sigui que ara s'han donat compte que hi ha coses més importants i aleshores aquí la salut ha de ser una prioritat de les poblacions, la gent no se l'ha de, desmuntar ni bevent, ni menjant, ni drogant-se i a sobre hem de donar suport a unes estructures sanitàries i hem de donar suport als nostres metges i metgesses que en primera línia que tenen que tenir uns sous millors i uns recursos millors per la seva feina que estan fent i per la que necessitarem en el futur. Em sembla que ara tothom ha vist necessari la salut pública i el treballàs que estan fent en primera línia. I això crec que canviarà, té que canviar, vaja, les prioritats en el món. Ha de canviar les prioritats en el món en què invertim, no? En quins programes polítics ens apuntem. Havíem vist, hi ha molta gent manifestant-se amb la Marea Blanca, molta gent pels carrers demanant més recursos perquè ja s'anaven retallant molts serveis i era difícil accedir, hi havia moltes llistes d'espera. Bueno, doncs ara hem vist com han sigut capaços de canviar tota la primària, està ajudant, està inclús posant-se en residències d'avis, intentant donar suport a tota la gent que té que estar confinada a casa i que està malalta a casa. I després tenim tots els hospitals fent un esforç, transformant-se en hospitals de campanya en 3 setmanes i a vegades sense bata. Per tant, jo penso que és un canvi per la humanitat saber què per ells és prioritari.
Doncs no li volem prendre més temps, Carme, però abans m'agradaria saber com és la vida per Carme Valls Llobet.
Com és la vida
per
ara,
vostè, per vostè, com és la vida?
Ara.
La vida, sí, tal com raja, la vida.
Bueno, jo li diria, en aquest moment és una preocupació i una atenció també. Des de casa estic fent servei a moltíssima gent que m'està preguntant. Però la vida en general, per mi la vida és el que tenim. I és la vida el que em dona vida. Si no tinguéssim, podríem dir que és la possibilitat de estimar, la possibilitat d'estimar els meus fills, la possibilitat d'estimar els meus amics, la possibilitat d'estimar el coneixement. Per mi ha sigut molt important estudiar i saber i comprendre. I per mi la vida és una continuïtat. L'altre dia ho deia el poeta Joan Margarit, però en deia una idea semblant, no? Que per ell entendre i el coneixement li havia ajudat a viure i a mi també. I aleshores jo penso que quan ens entenguem millor podríem viure, gaudir millor de tots els, de tots els nostres sentiments i de les nostres relacions.
Doctora?
I aquesta és el com jo entenc la vida. I ara no m'hi puc relacionar igual, però m'hi relaciono per internet.
Doctora Carme Valljovet, moltíssimes gràcies per l'atenció i que passi com més aviat millor aquest malson.
Pues moltes gràcies a vosaltres i continueu amb el programa, que és molt interessant i molta gent us segueix i us pregunta.